Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ha agafat l'Alfons Romero, que el tinc aquí al meu costat, una mica a contrapeu. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Narcís Quintana, bon dia. Xavi Esteve,
tempo,
bon dia.
El
bon
tempus dia. Fugit, eh? El
sí,
temps
perquè
passa.
Clar, estàveu aquí parlant, molt animats.
I... Sí, jo li estava explicant que la senyora Paneque, la consellera, em provoca son quan l'escolto i em va molt bé.
Però això venia del tema de la vaga de mestres d'ahir, aquesta gran manifestació, aquesta gran mobilització.
Ara sí que ho podem dir en veu alta, que en parlàvem en Narcís, que el Partit Socialista es baralli amb els mestres, alguna cosa no funciona en aquest país, no? No funciona. Perquè hi ha una tradició republicana que l'esquerra està al costat de l'ensenyament i aquí, doncs, bueno, aquests han pactat amb el Coscubiela i un reduccionisme del sindicalisme minoritari i volen fer passar pel tubo el sindicalisme majoritari que està demanant coses elementals, no?
El que passa és que parlàvem d'aquests 400 euros ara amb en Narcís mentre pujàvem aquí a l'estudi de directe. Jo no crec que sigui la solució, amb més salari, no?
Home, el meu fill és professor i el que cobra té que pagar un pis de 700 euros. Per tant, 400 euros i més, no?
Antoni, et vol dir alguna cosa?
Jo crec que anem a lo mateix de Rodalies i l'altre. O sigui, hem estat 20 anys que les coses s'han arreglat molt poquet. Perquè ara, clar, ara demanes 400 euros de cop i els mestres sembla que estan demanant l'oro i el moro, no? Però, clar, si durant aquests 20 anys últims haguéssim baixat les ràtios, cosa que no s'ha fet, haguéssim fet escoles noves, que nosaltres aquí a Vilafant, per exemple, tenim institut, a Figueres hi ha escoles amb barracons. O sigui, s'ha anat molt... O sigui, s'ha anat tan lent que no s'ha fet una inversió, no s'ha adequat.
I el contingut,
el mateix que Rodalies, per exemple.
I el contingut. Els mestres han de servir per alguna cosa més, no? Per donar contingut a aquests joves i per fer ciutadans d'una societat més lliure, etc. No? Tenen una gran responsabilitat. I si els pares, la societat, els abandonem,
sí,
malament rai. I
Alfons,
si el govern
però
els abandona,
són 20 anys,
encara
són 20
pitjor,
anys de retard. Mira, no s'ha fet ni una sola vivenda de protecció oficial.
Ja.
No s'ha arreglat el tema de Rodalies. No s'ha arreglat el tema de la sanitat, dels professors. Portem 20 anys en què s'han anat fent les coses molt malament. I hem arribat a un punt que està patant tot.
La pregunta és per què hi ha hagut aquesta deixadesa durant aquests 20 anys.
Perquè hem estat per altres coses.
Exacte, perquè hem volgut fer una societat més lliure, etc, però aguantant els de la cabra de la legió. És a dir, hi ha una part d'història que pesa massa en aquest país. I quan no hi ha diners per tot. I aleshores hem de prioritzar o l'escola o la cabra de la legió. Triem, en aquest sentit.
Més escola i menys cabra sense renunciar a res.
No. Si hi ha d'haver una prioritària és més escola.
Evidentment.
L'altre és relatiu. Si el Cristo del Buen no sé què, que Almeria el treuen allà, si s'ho paguen ells, aquells regionaris...
Cap problema.
Fantàstic, Com si volen dormir amb un elefant. Ara, que tu paguis de l'erari públic això i després dius, home, esclar, és que ara no hi ha diners. Bueno, esclar, no hi ha diners, és veritat, i els diners són limitats, però hi han d'haver prioritats. Hi ha coses que són més importants que unes altres. I és clar aquí no volem... jo sempre m'heu dit, per què no preguntem què cobra el cap de la policia local de Figueres? Quedareu acollonits, eh? Quedareu acollonits.
Tu parlaves de les prioritats, doncs potser hi ha la prioritat de la seguretat i evidentment per tant, doncs, la policia ha de ser ben pagada si la prioritat teva és la seguretat.
Hi ha vegades excés. El que cobra, hi ha moments que és indignant.
Bueno, però si anem aquí, anirem als parlamentaris, els senadors, no sé què. El problema de fons és que en els últims anys no s'han fet les coses ben fet. Perquè s'han pujat un 0,5%, s'ha posat un 2%, mentre que la vida pujava un 5 o un 7%. Clar. No s'ha fet vivenda social perquè, clar, va arribar al punt que no convenia.
Perdoneu-me,
no convenia fer vivenda social perquè els empresaris fotien molts pisos que es venien molt cars i guanyaven molts diners. Vale? I sempre dic el mateix. Mentre la democràcia estigui sostinguda d'uns partits polítics que s'alimenten dels diners negres de moltes coses empresarials, no anirem bé.
No anirem bé fins que estem, fins que fem el que ha de fer un govern, que és administrar. I aquí no s'administra, aquí estem carregats d'ideologia. Jo diré ara una barbaritat de les meves, però aquí faria falta un 155 europeu de la Comissió Europea durant 8 anys que posés ordre econòmic en aquest país i acabés amb la meitat o tots els xanxullos
que tenim.
En aquest
país i en altres també, suposo, no?
Perquè, però jo visc en el meu.
Sí.
I aquest descontrol que hem tingut aquí amb els calés i, si no m'equivoco, només amb subvencions 5.000 milions d'euros l'any.
Clar.
5.000 en subvencions a un, a l'altre, i a l'altre, i el d'aquí, i el del costat. Subvencions que alguns sí que seran útils, però altres són ben bé per alimentar tot el personal.
Xavi està molt callat, està apuntant coses. A més, estava mirant els titulars, què en pensen les famílies de la vaga, ara en parlarem.
Jo dic una frase i dic, seguiu votant.
Seguim votant?
Sí.
Però llavors què hem de fer?
Què vols dir?
És que si no votem hem de fer un cop d'estat.
Sí.
Deixar
de votar tampoc és la solució.
No, veiem. Aquí no es vol la dictadura, no?
No.
S'ha votat per la democràcia, no? Seguiu votant.
No, una llei de partit.
Però llavors la solució quina és?
S'ha de fer una llei de partit clara i neta.
Mentre que hi hagi votants ja està bé.
Ja, però qui la fa aquesta llei?
No els interessa als polítics fer una llei de partits clara i neta. Hem de començar per arreglar les coses.
M'estàs dient que no votes?
No, jo dic que voteu, que seguiu votant.
Voteu, sí, bueno, voteu. Votar és el que hem de fer en democràcia.
Però clar, si no votem...
No és la solució. No és la solució perquè mentre hi hagi un sol partit que es votin ells mateixos, ja guanyen, encara que els altres ciutadans no anem a votar.
O sigui, esteu dient que esteu a favor de moltes coses de Xina. Jo, Xina això, Xina no sé què.
Jo no però ho he Xina, dit, jo no
però
ho he
veiem,
dit.
Veiem, Xina té un sistema de fer el
ningú
país...
Ningú ha dit aquí això, eh?
Val? Ara va molt bé, abans no anava tan bé. I jo dic, seguiu votant? Jo vaig dir aquí una vegada que no, cada
Xina,
vegada la gent votarà menys.
A Xina no voten.
Bueno,
la gent votarà menys.
Però
votarà...
per això cada cop hi ha més gent que vol una dictadura.
No, però veiem.
O votarà diferent.
No.
Hi ha gent que vol ordre aquí.
La gent votarà menys.
Això és un desordre.
Narcís, la gent vota menys. Sí. La gent no es presenta a les votacions i cada vegada hi ha menys coses. Ara hi ha vaga de professors, d'aquí un temps hi haurà vagues
metges també, que estan en marxa.
I jo dic una cosa, que no surti l'hostaleria i turisme a fer vaga.
Aquests
que
estan no surti, atrapats per al...
No surti la gent dels supermercats fent vaga.
Perquè aquí recordem, hi va haver una pandèmia... Privades.
No va haver-hi subministres perquè no va haver-hi i va haver-hi un problema. Que no surti la gent, aquesta gent a sortir de vaga, perquè llavors el problema no serà el dia a dia, serà el cap de setmana.
La qüestió és el que diu Antoni, que els treballadors privats...
Primera, que les empreses que tu dius són empreses privades.
Estan enganxats.
Segona, que quan un treballador surt de vaga, suposo que els profes també li descompten el sou, però no és el mateix que et descomptin un dia... que tu fas vaga com a professor d'un sou, segons ells, mal pagats. Jo m'hi vull ficar amb això. De 2.200 euros com a professor, com un pobre que està atenent una terrassa 10 hores al dia, fent de cambrer o fent de cuiner, passant calor com un boig i cobrant 1.200 euros al mes. És molt diferent, eh?
Molt diferent.
Clar,
molt diferent.
Que sí, clar.
Per però vols dir que, tenen, que els treballadors públics tenen més sí, facilitats per poder fer vaga?
Facilitats sí, i poder. Perquè aturem Rodalies, aturem els col·legis o aturem la sanitat i la gent que hi ha al darrere es queixa. Tu atures el bar d'en Manolo i la gent se n'anirà al bar d'en Pepito.
I els treballadors del bar d'en Manolo rebaran, perquè en Manolo els dirà, bueno, què passa aquí?
O els despatxarà.
Jo sempre he pensat, aquestes vagues de professors, haurà de fer-se els dia a dia, que els facin el cap de setmana.
Bueno, de fet, ahir...
Ahir es va comentar.
Ahir ho vam comentar i Josep Maria Bernils comentava, no sé, sembla que era en Josep Maria Bernils, que deia perquè no les feien un 3 de juliol. O un 3... 10 de juliol.
O que ho faci, que ho faci,
quina llombrera.
No? Que...
No, però que és veritat. Evidentment,
si la vaga, la vaga
és el mateix que està dient ell.
És una mesura de pressió. Ara, fas això, ja no pressiona.
Imagineu.
Per això un treballador
i per
ordinari...
I per això no
la
fan el dissabte.
I per això un treballador ordinari no fa vaga perquè no pot, perquè està presoner. No pot.
Ara imagineu que l'hostaleria faci vaga el cap de setmana. Tota sencera, sortint al carrer, tots els que treballen.
Una altra impossibilitat.
No es pot fer, perquè ara si tens, per exemple, tens que anar de viatge a algun lloc i t'has al cap de setmana, vas a un hotel...
Igual que els controladors aèris, per exemple, no?
I et diguin, no senyor, fem vaga. Com que fem vaga? Jo pagant? No, fem vaga i ja està. No, això no es pot fer. I en canvi, si ho fan tota classe de professors, metges i tot això, ho fan el dia de cada dia, quan la gent van de cul tot el dia. Jo són coses que no entendré mai.
Bueno, perquè fas la mesura de pressió. Si tu molestes a la societat, és més fàcil que el govern posi solució.
Ja, però, per exemple, un pare que tingui que portar el seu fill al col·legi està tancat. Què fas una setmana?
No, hi ha serveis mínims,
Que això és una altra cosa que no entenc. O sigui, tothom està al carrer manifestant-se i tens un professor o dos professors pringats fent els serveis mínims.
S'ha hagut de fer sorteig, perquè es veu que no...
Jo no ho trobo bé.
Però és que els serveis públics, si hi ha vaga de metges, igual, estan obligats a atendre.
Tu ets pare d'uns fills que van a l'escola, has sentit, no? Tens un o dos?
Un,
jo també en tinc un, no?
Però el teu ja no va a l'escola.
No, al revés, ara és professor. Però aquesta escola té que donar resultats, no? Jo, que he fet de professor també, li dono tonal valor. A mi que hi hagi 72... policies locals o 69, més indiferent, perquè els objectius no m'arriben a... Però que no, hi hagi un professor que tingui, i això ho he viscut, que tingui 30, 40 alumnes en l'aula, això va en contra del treball de... Tu saps què és tenir 30 fieres allà baix que estan fotent una guerra i que has de tenir un domini d'aquella classe per
ensenyar-los... I que tu que vols és ensenyar-los...
Per ensenyar-los anglès. Què passa? Que quan sortim a fora, PISA, ens diu, no, aquests alumnes fatal de matemàtiques, no? O fatal de comunicació. Jo maldo perquè el teu fill tingui un bon ensenyament, perquè el dia de demà... Si aprèn anglès i l'aprèn bé, doncs tindran coneixement, no? Per tant, és que l'ensenyament és importantíssim, imprescindible.
Així m'està dient, jo he tingut un fill, com tu dius, jo el tinc, he tingut aquí a l'escola Sullivan, ja he tingut aquí a l'institut, i a mi m'ha vingut el meu fill, m'ha dit que aquest profe no serveix per res.
També passa.
I el que ensenya aquest profe no serveix per res. En canvi,
Xavi, n'he tingut a la universitat de profes que no servien per res.
A mi, jo
n'hem tingut.
I després una altra cosa, dic, aquest profe val la pena.
I de molt bons, també.
Però és com en tots els col·lectius, també hi ha periodistes que val la pena i periodistes que no.
Vale.
El que passa és que, esclar, la feina del periodista no és tan important o no té tanta... O sigui, la feina d'un mestre és construir els coneixements dels ciutadans del futur. La feina del periodista potser...
I fer ciutadans lliures i que pensin.
La feina del periodista, la feina del periodista és valorar la informació que tens i reciclar-la per donar-la millor. És la feina del periodista.
El que passa que els els mestres haurien de tenir un reciclatge permanent i adquirir coneixements.
Però no ajudem a la societat, els periodistes.
I no va així.
Mercè, jo trobo que sí. El periodista filtra la informació i vol la, la informació segons el criteri del periodista.
Teòricament.
Està molt bé.
Segons el criteri de l'empresa.
Sí. Bueno, però
mira, ara, no t'oblidis que vivim en un món capitalista,
dir,
eh?
Tu has de dir el que diu la...
Clar,
seguir la línia
anem
del mitjà.
Anem al principi de la conversa. Jo tinc un diari d'edició catalana o edició nacional, vale? I a mi m'arriba una subvenció cada any de la Generalitat i m'arriba una subvenció de X milions d'euros que amb això puc tenir el meu diari. M'entens o no? Puc que el diari tiri endavant. Però clar, jo ja sé que si vaig en contra del que em dona de menjar, la cosa no m'anirà bé. Poder la subvenció me la baixaran.
És que actualment quan no existiria cap diari de paper. No existiria cap perquè no es ven. Si es venen hasta La Vanguardia, se'n venen quatre exemplars.
Quan diguem que encara hi ha franquisme, és això.
Però franquisme i catalanisme.
És això,
no me parlis de franquisme. Parla'm d'empresaris ja.
No.
És un món empresarial ja.
No. El franquisme va ser això. I era difícil
tenir llibertat de premsa. Què és el catalanisme?
Que sobre intervenien
el
fons, en el pagament.
Alfons, bueno, que tens el cap només al franquisme, t'has quedat anys enrere. I el catalanisme, les subvencions dels partits polítics catalans a la Generalitat, o no sé què, els diaris catalans, això no compta? I te'n vas a Andalusia i el mateix.
La Vanguardia, el periòdico, l'Ara, 4 milions i mig d'euros en un any. I encara tenen pèrdua.
El meu fill va vindre l'altre dia, venia de l'Insti de Girona, i em van dir, hòstia, papa, avui hem tingut una cosa que no havia fet mai. Resulta que hi ha un professor de substitució perquè la seva tutora està embarassada, està de baixa, i té un professor de substitució. I aquest professor de substitució ve de València. D'acord?
Això és un altre tema, eh?
Això és un altre tema. Llavors me diu, mireu, jo estic, així és el professor, de substitució ho va dir, jo estic molt desanimat, vull plegar de ser profe, i jo a mi voldria que aquesta classe, vosaltres, m'animéssiu a mi a fer millor la meva feina. Això ho va proposar, el meu fill li va explotar el cap, digui, a mi que un profe em digui això, és que la cosa no està bé. Llavors, els mateixos alumnes tenien que idear un sistema de màrqueting, perquè el meu fill fa màrqueting, per il·lusionar aquell professor a seguir assagint el seu el que estava fent.
El seu treball.
Clar, jo, el meu fill em va vindre i dir, jo vaig tindre que fer això. Dic, i tu com ho vas enfocar? Dic, jo positiu, papa, positiu, bueno, què vols que faci?
Pues,
si li foto de negatiu, m'aplega.
Clar,
llavors, imagineu el punt que arriba un profe en un institut i et diu això. Ve de València, que volia plegar, segons va dir, per posar una empresa per poder-se guanyar la vida, no de professor, que durant no sé quants anys estàs desercint de profe.
Clar, ja estan pensant el mateix.
I venen això aquí,
fora,
i t'ho fan això. Dius, hòstia, papa, dic, no ho sé. I van tindre que fer, vam, entre tots, un
però,
pla de màrqueting
però no
per aquest profe.
Malament, poder és, bueno,
una és un
tàctica,
exercici.
Poder és una tàctica d'aquell professor.
No, un exercici el que vulguis,
per incentivar.
Però perquè te digui un profe això...
Bueno, hòstia, però escolta'm, pitjor és arribar a classe, dir bon dia i no saber què fer aquell dia. O anar a buscar el llibre i seguir només el llibre.
Substituir.
Això va dir.
Bueno, jo t'ho puc confirmar, l'escola dels meus fills, sobretot el curs passat, hi havia mestres de València, jo tenia dit també un dels Pirineus, vull dir que no té cap sentit que profes d'aquí hagin d'anar cap allà i profes d'allà hagin de venir cap aquí, a no ser que vulguin, jo no d'això, però no té cap sentit que una noia de Figueres o de Vilafant que s'ha tret magisteri hagi d'anar a treballar a València o a Tarragona quan una de Tarragona haurà de venir aquí, és que no té cap sentit.
D'aquí a fer classes a Palafrugell cada dia.
Clar.
I poder tens una allà a prop de Palafrugell i el fas anar a Olot cada dia. Ui, que tela,
El meu
que això és una cosa que s'hauria de mirar.
És que no tinguis la plaça.
El meu a Torroella de Montgrí i em deia, bueno, esclar, hem de combinar els cotxes perquè els cotxes van en gasolina.
Sí.
Ara que la gasolina, a més, ha pujat i com que tens un salari molt limitat, tot compta, no?
Mira, i això fa molt de temps que ho parlem, ja sense parlar de sous, les ràtios de l'escola. Tu en una classe no pots tenir 30 alumnes.
No pot
tenir. És que si vols atendre bé els teus alumnes, has de tenir un màxim de 15-17 alumnes.
No
cuidado, i 17 alumnes ja són molts. Però bueno, com que estem a 30, Anem a suposar que les classes tinguéssim 17 o 15 i la cosa aniria molt millor.
I d'aquests 17 segurament en tens 2 amb dislexia, 3 amb TEA, els altres amb autisme, un potser té una discapacitat, té ceguesa...
I dos que acaben d'arribar...
La varietat cultural és immensa actualment, perquè no és com quan nosaltres anàvem a l'escola, perquè ara venen gent de tots els països, no saben l'idioma, no es pot, s'ha de trobar una manera que es pugui compaginar això d'alguna manera que avanci tothom, perquè si hi ha molta gent que no entén l'idioma, retrasarà tots els que sí l'entenen d'alguna manera, i s'ha de buscar la manera, jo no sé quina és, però...
El que passa és que la nostra realitat social, o sigui, jo el que vull és que no vull que els meus fills vagin a una escola bombolla, que n'hi ha algunes, jo vull que els meus fills sigui la realitat, si la realitat ha, és que al carrer tenim persones nouvingudes que no tenen nostra llengua, doncs hi ha d'haver-hi també a l'aula.
Clar.
I persones doncs, que tenen una dificultat, o persones que els hi costa més, o persones que els hi costa menys, o persones que se'ls hi dona molt bé.
Però
al cap i a la fi, l'escola ha d'ensenyar-te a conviure amb tot això.
Però això no sol passar amb les escoles d'èlit, amb les escoles de privades.
Escoles bombolla.
No en trobaràs.
N'hi ha de públiques, també, d'escoles bombolla.
Jo penso que des de que s'ha ficat la política per l'educació no va bé això, la cosa... O sigui, no
que vols dir que creus que haurien de decidir els tècnics? Hauria de ser més una tecnocràcia?
Jo penso que o sigui, el que és l'educació hauria de tenir persones qualificades d'educació i que decideixin durant no 2, 3, 4, durant 20 anys, 30 anys, 40 anys l'educació que vosaltres vulguem amb les eines que hi ha ara i extrapolar-la en el temps. Jo penso que això políticament s'ha demostrat que no funciona. Cada vegada la nostra educació va menys. El sistema, com vosaltres dieu, i és veritat, tu surts al carrer i trobes moltíssimes maneres de gent nova. Això s'ha d'anar modificant. Has de buscar un sistema...
Més si afegeixes la tecnologia.
Exacte, que això és una cosa afegida, que ja hem parlat aquí moltes vegades. Jo penso que han de ser els tècnics que s'han d'agafar, ficar de cap i dir, escolteu-me, això no anem bé, s'ha d'anar d'aquesta manera i d'aquesta manera. I després una altra cosa, tot això de que surtin al carrer els professors i que protestin per un sistema, ostres, jo, a mi em sembla molt bé que protestin, jo no dic que no, però a vegades jo em dono l'efecte de que s'ha de pensar amb altra gent. M'explico, un professor que tingui uns problemes, com diu l'Alfons, a pagar un lloguer, s'hauria de mirar per què té un problema per pagar un lloguer.
No ve del mestre, això.
No.
Exacte, vull dir, clar, això és una cosa afegida. I després una altra cosa, també s'ha de pensar que si hi ha molts professors als carrers, hi ha molts nanos, que un professor també ha de mirar pel nano. Jo no dic que un professor no protesti, no ho dic pas això, perquè si anem a començar a protestar estaríem tothom.
A mi m'agradaria, i tornant al tema de les famílies, que aquesta vaga, doncs, si realment doncs, de tots volem millorar el sistema educatiu i estem d'acord amb el que reivindiquen, que haguéssim pogut anar a les famílies a reivindicar també i els nanos. Perquè els nanos també està bé que ho entenguin, no? Perquè aquell dia no han anat a classe, no?
Les famílies i la societat hauríem d'intervenir també en aquest procés, no? Perquè en Xavi ho ha dit també si és de passada, però és veritat també el contingut, és a dir, quan el teu fill diu aquest professor no sé què, ho sabem, i alguns sabem, inclús companys nostres, que no fan bé les coses. Per quina raó? No ho sé. Jo vaig tenir una experiència amb un nano que avui és un número 1 d'informàtica, està en una empresa d'informàtica fent... és una virgueria, i a la primària va fallar matemàtiques. Aquest nano, que era pulcre, tenia un avantatge per nosaltres, que apuntava que tot el que deia el professor, i per tant els seus apunts era com una ecografia de la classe de matemàtiques. I aleshores hi ha un moment que dius, com és que aquest, en el tema de les equacions, que aquest nano, que aparentment és intel·ligent, tenia problemes de comunicació, tímid, etc., però eren figues d'un altre paner. Aquest nano no feia bé les matemàtiques i avui és un qualificat persona perquè el professor li ensenyava malament les equacions de primer i de segon grau. Les tenia allà apuntades, no? I allà veies l'error d'aquella classe d'un professor que, a més, era especialista en llengua catalana, no en matemàtica. No? Per tant, aquell nano va tenir un mal aprenentatge i va, clar, i va
això
fracassar.
Això és una altra cosa, que els mestres...
I tu veus allà, ho veus claríssimament i dius, que la mare preocupada, no, escolta, el seu fill és superintel·ligent i la veritat és que, aquí... ens ha donat l'error, el que està fallant aquí és el mestre.
És, sí, però és que aquí hi ha dues coses diferents, el sapiguer i el sapiguer exposar. I amb un, i amb un mestre és molt important, perquè quan jo anava a la universitat vaig tenir mestres, alguns molt famosos, i molt de lògica. Però clar, aquell senyor no explicava les coses per als alumnes, els explicava per ell. Això... I començava a la pissar, pim, pam, pam, pam.
Això t'ho trobes a la universitat.
Allà, sí, a la universitat. Clar. Pim, pim, pim. I esclar, i l'home aquell ho veia claríssim, però ningú tots ho veien fosc.
Mira,
perquè
jo et puc dir,
no s'explicava, i mira que és un geni.
I segur que l'Alfons el coneix, en Joan B. Culla, jo l'he tingut de professor. Jo, sincerament, a mi que em tractin, amb 19 anys, que em tractin com si fos tonta...
Puc opinar com a historiador en Joan B. Culla.
Exacte, potser ell és molt bon historiador, però potser a l'hora de comunicar, de comunicar i de fer-te arribar el missatge i de fer-te aprendre i d'engrescar-te, perquè no és fàcil, doncs no és bon profe.
Però jo veig que les coses, per arreglar-se, s'han d'anar arreglant. El que passa que no podem posar... O sigui, això no és una carrera d'ara, de velocitat, i després no fem res. Amb tot, en aquesta societat, amb tot, torno a dir, amb tot, és anar millorant. A vegades critiquem, mira, per on? L'ACA. Hòstia, a vegades aquí la tertúlia surt el tema de l'ACA i la critiquem. Bueno, si l'ACA fos fent la feina, és allò que dic dels ponts que s'inunden. L'altre dia ahir va ploure una mica i ja una altra vegada la carretera de les Forques tallada. Sí, aquí a la comarca tenim 10 punts negres, 10, màxim, 10 punts negres. Si cada 2 o 3 anys féssim un pont, d'aquí 30 anys... no hi hauria cap punt negre a la comarca. Però... doncs això és el mateix. Si anem, no deixem d'arreglar l'ensenyament, Rodalies, la sanitat, el no sé què...
Però
què
fem primer? Però, què fem primer?
No, però és que tot ve perquè no hi ha una planificació a llarg temps. Com tothom ve aquí a governar i està en el sofà, a l'assiento, el que més, com més temps millor, van a lo ràpid i el que es pugui, i l'altre complicat ja ho deixarem per una altra manera. Sí. I això en els ajuntaments, els que hem estat a l'ajuntament, ho hem vist amb totes les coses. Ah, mira, arreglarem aquí. I jo deia a vegades, dic, home, però tenim la claveguera general que està a punt de petar. Diu, sí, però això és una cosa que ni no es veu, i farem aquí un arreglo al camp de futbol, per exemple, que això lluirà. Pues no, has de fer primer el que... I a tots els nivells.
Ara estava pensant, als Estats Units es fa hi ha moltes persones que es fan la seva educació a casa.
Bueno, de fet, aquí també hi ha el homeschooling.
Pues quan es comenci a veure aquesta tendència...
Bueno, tu has de demanar al departament i has de presentar les documentacions, etcètera, etcètera. Tampoc no és
pas... Que no comenci a veure més gent que ho faci i menys gent que vagi els nens al col·le.
El que passa, que passa que aquí, amb el sistema que tenim i la feina, tu podries?
No, jo amb la meva feina no, però si, per exemple, estàvem parlant d'un professor, que tingui un fill, li diuen, escolta, jo vaig a treballar, però tu te quedes a casa, no vas al col·le.
Això, el contingut del professorat és molt, molt discutible. Jo no vaig passar unes oposicions a professor d'institut, perquè a la tercera prova ens varen posar un mapa mut de les fronteres en què, després de la guerra del 14... derivaven a partir-se l'antic imperi austro-húngre i la creació de Iugoslàvia. I allà hi havia unes línies que tu havies d'endevinar, aquí hi ha Sèrbia, aquí hi ha Croàcia. No en sabíem res del Congrés de Berlín. Ningú ens havia, a la universitat, ningú ens havia explicat el Congrés de Berlín, i allò era relativament important. Fins que va arribar l'ensorrament de l'antiga Iugoslàvia i vàrem descobrir que hi havia Sèrbia, que hi havia Montenegro, que hi havia Croàcia, que hi havia Bòsnia i Herzegovina. D'això no en sabíem res. I, en canvi, la realitat, t'obries el diari cada dia i anaves veient tot aquest problema ètnic, tot aquest problema religiós, de... i encara, diguem, els textos parlaven d'Antito, com el no sé què, i de l'autogestió, com el socialisme autogestionari era un model, no sé si realment va ser. Vull dir, i tu havies de, amb aquest mapa mut, tu havies de ser professor d'institut. Bueno, quan devia arribar la crisi de l'antiga Iugoslàvia, el 99,9% dels professors d'història no sabien què explicar en aquest sentit. Per tant, vol dir que els continguts pels quals accedeixes
bueno,
a ser professor...
Bueno, és que, esclar,
professor...
van canviant els continguts bueno, doncs, i t'has d'adaptar a la realitat de l'actualitat.
També és una sort i una loteria, els exàmens i clar, què et tocarà, clar. Perquè depèn de quina pregunta, per exemple, la selectivitat, per dir qualsevol cosa. Si a tu t'ha tocat... una cosa que te va bé o que te l'has llegit bé i, i estudiat i t'han explicat i t'agrada, que també és important, doncs te'n sortiràs fantàstic i el millor la selectivitat te sortirà un nou. Però, sí.
Jo em vaig aquí...
Però
jo...
si és una cosa que no t'ho han explicat, perquè no tothom t'explica què és el que dius tu, perquè estudiant jo m'he trobat també que deien en la professora estudiarem això, això, això i allò. Això no ho toquem perquè això és una cosa que no entra i posar-ho a l'examen.
Si tu
ens has dit que això no ho estudiem i ho hem posat a l'examen.
Si tu vas a ser un bon professor útil, quan has acabat la classe, a casa teu has de treballar molt bé els continguts que donaràs. I per tant hi haurien d'haver moltes més hores a casa, a la biblioteca, a la investigació, perquè tu puguis donar uns continguts de nivell.
Tampoc estic d'acord amb tu amb això, perquè això és el mestre dels anys 60, 70 i 80 que corregien 40 exàmens a casa després d'estar tot el dia a classe. Però home... Tu... No.
Vol dir preparar-se bé les classes.
Que ho facin a classe, que ho facin amb un horari que lectiu, un horari de pagament. Jo, igual que no vull que el Paleta estigui treballant 8 hores i després tingui que anar a treballar un parell d'hores més per l'empresa en un altre lloc, perquè no, la gent ha de tenir un horari i després ha de tenir, si el mestre vol llegir, ell personalment, fora del seu horari de donar classes, de col·legi, del que li paguen, si ell vol... anar a la biblioteca, enriquir-se personalment, això com, tothom és lliure.
Dintre de l'horari laboral dels mestres ja està contemplat unes hores de preparació.
El mestre té que explicar uns continguts perquè hi ha un quadre general que no es compleix tampoc. Per exemple,
però
amb la
ja
guerra
té unes hores
civil i el franquisme
a classe,
no s'hi arriba normalment a les classes.
Té hores de tutoria, té hores... A veure, els professors d'avui en dia...
Un bon professor...
No, tu et confons amb els professors d'abans que entraven a les 9 a l'escola i fins a les 6 de la tarda anaven d'una classe a l'altra donant classe.
I em podria dir noms i cognoms, eh? No.
Home, jo per l'escola dels meus fills sé que tenen hores que es dediquen a preparar les classes i més en una escola que no fem servir llibres, que tot ho han de preparar els professors. A més a més intenten també que tots els aprenentatges siguin aprenentatges reals i al dia. Per exemple, han treballat tot el tema del que ha passat amb les mobilitzacions dels pagesos, per exemple. No? Això, clar, com ho has de preparar? Doncs estan a l'actualitat.
Això és el que deia jo al principi, que hi ha professors i professors. Hi ha professor que té la temàtica...
Però clar, també hi ha una línia d'escola.
No, clar, i després hi ha professors que són de vocació i que es dediquen a ensenyar.
Sí, però hi ha vida més enllà d'estar a classe tot el dia.
Sí.
També ha d'anar a d'esbarjo, s'ha d'esbargir, ha d'anar al cine, ha d'anar al súper a comprar, no pot estar tot el dia...
Bueno, és que necessita viure per poder fer bones classes, el cap i la fi, no?
I d'aquí en surten els bons professors.
Exacte. Fem una pausa.
Però qui els controla, aquests bons professors?
El departament...
Qui els ha, eh?
Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí. El debat dels mestres us ha encès molt fort. Jo ara estava parlant de coses de l'escola del meu fill.
Bueno, però...
Del desastre de que s'han de preocupar de les seves coses, perquè, ostres, aquest matí allò que estàs esmorzant, no?, que és hora de vestir, ai, haig de fer els deures. I dius, en sèrio? Ahir vas tenir tot el dia que va haver-hi vaga i no te n'has recordat?
Això sol ser normal.
Però a mi això no em passava, vull dir, no ho sé, potser tenia com més respecte, no ho sé.
I estudiar l'últim dia, no? Això no ho feies,
no.
Tampoc.
No ho feia. No,
és igual que el teu fill, segur.
Jo?
Sí?
No.
No? Eres una noia responsable.
Jo era una persona responsable i si em descuidava alguna cosa és perquè realment sí que m'havia oblidat. Sabia que havia de fer primer els deures. Els meus pares no em deien mai tens deures, has de fer els deures. Se sentaven amb mi, vinga, va, fes els deures. Mai de la vida.
En Freud ja ho diu, els oblits no són involuntaris. Doncs si te'n vas oblidar de fer uns deures hi devia haver una raó profunda que no feies un error.
Quasi mai me n'he oblidat. Me'n recordo una vegada que em vaig oblidar d'estudiar una lliçó de música i poder era perquè... bueno, a mi la música m'acostava una miqueta.
Era Bach?
No, era història de la música. No. Jo recordo allò, despertar-me la nit i posar-me a estudiar perquè, ostres, no he estudiat i és de mal examen. Però normalment, no sé, aquesta responsabilitat de les seves coses, vaig a preparar-me això, doncs vaig a preparar-me no.
I aquí anem i hem de reflexionar.
La culpa també és dels pares, potser.
De que portem tots aquests 20 o 30 anys de que cada vegada que hi ha un govern nou canvia la llei i
això tampoc hauria de ser.
És el que deia, en el sentit de poder fer unes lleis o una forma de fer les coses a llarg termini, no? En Narcís ho deia, no?
Un pacte d'estat.
Fem les coses per 4 anys. A la Xina, que no voten, fan les coses a 40 anys i així els hi va, no?
Són doncs aquí hauríem de fer-ho així.
En temes d'ensenyament hauríem de fer-ho així.
Ja. Es fa l'exemple de Xina.
No és solament Xina, hi ha molts països. Suposo jo que Alemanya deu planificar també les coses. Aquí que no es planifica res. Però... I això dels canvis de la LOGSE, la LOB, la LACSE, la LICSE, i cada vegada una diferent segons qui governa, però això què és? No hi ha manera de posar-se com mínim els dos grans partits o tres, fem això i deixem-ho durant un cert temps.
Però és que potser no es pot fer ràpid, potser si ens hem de posar d'acord tots els partits o els majoritaris, com dius tu, potser això porta més temps i ho volem tot ja.
Mercè,
és molt ràpid això. Si t'ho poses, és molt ràpid.
No, clar, no, està ràpid. No. Mira la vaga, mira la vaga de mestres que portem i que no s'ha aconseguit posar-se d'acord i negociar.
I el País Valencià també ha començat una vaga de
mestres. Tu m'estàs dient que no...
El professor aquest que deia valencià aquest, allà també fan vaga.
Jo t'estic dient, no, és que és molt fàcil, no de començar per la base. Portem no sé quants anys sense que funcionin les coses. Totes les coses que no funcionen, fora. Ja sabem que no funciona, no es tornen a començar. I comencem a fer una cosa que funciona. Ja està, és que és molt fàcil.
La meva pregunta, l'ESO funciona?
Ni això no. Es canvia. Perquè el que va passar aquí amb la de Galla, li han canviat el nom. Mm. I allò va ser un robatori.
Un robatori.
Ah. Un robatori. Ja. I què es fa? S'arregla? No. I els mateixos senyors que van robar i que tenen la direcció, que tenen la direcció educativa del país, continuen estant-hi. Quan ara, això és un fracàs total, algú ha de canviar aquí.
No hi ha dimissió, no hi ha res. Que hi havia unes converses que deien, escolti, jo l'apujaré, el faré president de la Generalitat, però nosaltres som una colla de 400, 500 i ens hauria de garantir l'estabilitat a la feina. Ara ho hem sabut, això. Lo qual això encara
aquí el problema és la corrupció.
No es pot canviar res així.
Corrupció institucionalitzada.
No es pot canviar res.
Vale, per canviar de tema, parlem de salut?
També va malament.
També va malament.
A veure, què trobem que vagi bé?
No, però sembla que s'està fent bé, no? Tot aquest brot d'antivirus.
Això què és? M'he perdut, què és l'antivirus? No estic al dia.
El barco aquest.
Sí.
Que ens confinarà un altre cop a tothom.
El ratavirus, que li diuen.
Jo crec que el president de Canàries, el que havia d'anar a buscar a la Provença, el tartareny de Tarascón, Chasseur de Lyon, i anar a matar rates a la illa de Canària amb un bon professional que mati rates, ha sigut lamentable tot això, lamentable de veure que han de fer oposició, i hem vist que el Partit Popular s'ha retingut també al final, no?, que també tenia ganes d'entrar a la brega.
Home, mira, la Ayuso diu que s'ha exagerat tot el que és el tema de la gestió d'aquest virus per afavorir la ministra, que serà la seva rival política a les eleccions de la Comunitat de Madrid.
Cansen els polítics d'una manera cansina, són cansinos, sigui la Ayuso, sigui l'altra, són cansinos, però cansinos, eh?
Molt. La presidenta de Mèxic diu amb sornegueria en portanès, em va agradar això, no? Diu, aquesta noia ha vingut aquí a posar dalt del cel en el Cortés aquest, l'Hernán Cortés aquest. Aquest dia està boja, no? Vull dir que com vols anar? La vam sentir, no? Diu, la història d'Espanya va donar una gran dona. la Isabel la Catòlica, home, va, és afangar, no? L'Isabel la Catòlica és una gran dona, ja em diràs, no?
Bueno, va tenir molt de poder, això s'ha de
condemnar. Sí, bueno, què? I va signar les capitulacions i ella hi va posar la lletra petita del contracte. Quan els catalans vagin a Amèrica no podran comerciar. Això ho vull controlar jo, com en Trump, no? Això ho vull controlar jo i la conquesta d'Amèrica la faran els castellans. No? I però Catalunya no va poder intervenir a Amèrica fins al segle XVIII,
Que la corona catalano-aragonesa.
Els exportadors del licor, del Maresme, varen poder portar licors perquè no n'hi havia, no? I els varen deixar excepcionalment portar la primera exportació de licors cap a Amèrica. El ron, el negrita, de totes aquestes coses venen del Maresme, no? Que és els únics que varen poder venir. Però va fer un... Bueno,
sobre el ron?
No. Jo estava a sobre això del virus aquest. Ara estava pensant que no ens tanquin tots un altre cop. Aquí tenim un problema. Sobretot pel meu sector, que és el turisme, aquí hi haurà un problema. Perquè si ens tanquen ara, imagineu que ens tanquen un mes o dos mesos, ara ve l'estiu.
No crec que passi, Sembla que no passarà.
No ho sé, però això fa por. Però si tenim problemes amb l'educació, aquest govern, els pensadors diran, ostres, tanquem-ho tot i ja està.
La solució és fàcil. Segons he pogut esbrinar jo, aquest virus és molt mortal, però molt difícil de contagiar, que és el bo que té, perquè es veu que si l'enganxes, un de cada tres mor. I no se'l falla, això, la proporció. Però és molt difícil d'enganxar, perquè no va ni per l'aire, ni tens que tenir un contacte molt estret.
El que sobta és que aquest president de les Canàries digui, no, és que des del barco, que no hi ha rates perquè hi ha un certificat, però bueno, suposem que n'hi hagi una, vindran nedant. No, les rates que porten aquest virus no estan en zones de platja i no vindran nedant. Això ho saben els epidemiòlegs, els que estudien l'epidèmia. Doncs bueno, tu pots ser president de les Canàries i ser un gran idiota i un profund ignorant i sortir...
Bueno, perquè es parla des de la por, també, no? I no del coneix del coneixement.
Algú va fer un vídeo amb intel·ligència artificial amb ratolins nedant.
Ah, sí.
Clar, i aquest s'ho ha cregut i ja està.
Sí, però
vull dir que amb tot això també hi ha un component molt gran de teatre, perquè és el president de la teva comunitat i tu has de dir alguna bestiesa perquè els votants diguin no, quin president que tenim, com ens ho defensa aquest bon home?
No, tot
és racional en política, no sé ni si hi ha un racional en política.
Aquest contagi no és possible.
De totes maneres, penseu que jo tinc...
Senyors i senyores, però que se'n vagin al llit.
Penseu que jo tinc moltes ganes, tinc moltes ganes,
i
no tinc res contra la política d'en Sánchez, però tinc ganes de que plegui. Perquè des que hi ha en Sánchez, cada setmana tenim alguna cosa. O virus, o guerres, o... Bueno, cada setmana hi ha alguna cosa.
I si no hi ha en Sánchez, hi ha en Pepito, potser el votaré.
Perquè el pobre ha tingut que suportar el Covid, l'antivirus, la guerra d'Ucrània...
L'acabaré votant, perquè el que m'està dient que en Sánchez és un desastre és aquests tios del PP, que, bueno, va... Doncs potser és
dona'ls
un bon
de
noi,
part.
Potser és un bon noi,
si plega en Sánchez, o no el fotarem en Sánchez?
No et preocupis, hi ha Europa, alguna elèctrica ja li preparada.
Les portes giratòries...
Si el fotem amb una empresa, l'empresa haurà de tancar. Si té tot un país a punt de tancar, l'empresa tancaria segur.
Ho dius perquè ha tingut mala sort.
No sé si és mala sort, o poder se la porta la mala sort, no us tinc ni idea. O té un llibre que diu, avui toca això, avui toca això.
Hauríem de repassar, perdoneu-me, hauríem de repassar el que no li ha passat des que governa en Sánchez. Rodalies, el no sé què...
Però escolta, és un...
Perdona.
Però és que es diu vida, la vida passa d'aquestes coses.
Terratrèmols, el de
la rana de València.
És molta gent que està en minoria i ha hagut de parlar amb les minories per fer una majoria de minories. I això més o menys ho ha fet. Els altres, que haurien de ser l'alternativa, no parlen ni amb la sogra. Els altres, que haurien de ser l'alternativa, haurien de tenir-ho clar de dir, hòstia, pues sí, votarem els de Vox i els del PP. I francament, si fem
això... I pobra
això...
alternativa, perquè, perdona, en Feijó, jo me'l veig quan va caminant pel carrer, mirant enrere a veure si l'Ayuso el té a l'esquerra o a la dreta, perquè a veure si l'Ayuso li fot un cop de pal d'un costat a l'altre, perquè l'Ayuso té unes ganes de que el PP l'anomeni per ser presidenta d'Espanya, que no vegis tu.
Ahir a TV3 sortia aquest noi que ha fet un llibre de l'Ayuso i em parlava de la biografia d'aquesta noia. Al·lucinant, no? És a dir, un autèntic ignorant pot acabar sent una alternativa en aquest país. No?
Home, ara, vosaltres dieu ignorant i en Rajoy?
Un altre,
jo me'n recordo que en Rajoy no li passava tantes coses, eh?
I sí, explica... que Rajoy tenia molt de carisma.
Ja, però és en que Rajoy... en Rajoy deia una frase... Hosti, increïbles, eh?
Rajoy...
I no li havia passat tantes coses com sí, en Sánchez. No,
segurament també li han passat moltes coses.
Una moció de censura que va haver de plegar de
primer ministre,
collons, sí.
Oh, que estava pensant...
Per què? Perquè hi va haver la sentència de la Gürtel.
Sí.
Carai, poca broma,
bueno,
no?
Bueno, però veiem, no? En comparació amb en Sánchez...
Gaire, això, perquè mira el que ha passat després.
En comparació amb en Sánchez, això és glòria. En Sánchez està passant cada cosa, o sigui, la seva dona imputada i està imputada, un piló de coses, i està aquí. O sigui, ningú el fot al carrer, ningú dimiteix, que... cap del seu polític,
bueno, perquè és una passada. Jo crec que tampoc hi ha les alternatives numèriques.
Perquè és que no
numèriques,
sabem si
no?
La seva dona ha fet un frau o no ho fem.
Bueno, s'està jutjant, no?
Sempre estem en el procés que no sabem on comença ni quan acaba. I al llarg del procés, el circ aquest mediàtic, ens pensem que aquesta dona... doncs ha fotut un mal calaix i jo, això no ho sabem encara.
Jo
els
jo
del PP ho tenen claríssim, sí, aquesta dona ha fotut un mal calaix, però jo no ho tinc clar,
jo...
perquè la justícia va a la velocitat que va.
Mal calaix o s'ha aprofitat de les coneixements o la informació que tenia per ser de la dona de...
Jo vull que un jutge, un sistema judicial em digui, sí, la senyora d'aquest se n'ha aprofitat i escolti, ha fet mal fet això. Allò que deien al segle XIX,
no.
Sentència i publica-se la sentència, diguem-ne, ara ja n'hi ha això. Ara tu veus per la televisió que surten declarant
un
i l'altre.
I
a més es filtren.
Sí,
que és una cosa que no mai. Com pot ser que es filtrin?
Quan són les pròximes eleccions?
El 27, no?
Sí.
L'any que ve.
L'any que ve. Voteu, sisplau, voteu.
O jo el votaré, potser.
Voteu, perquè anem bé, voteu.
Tu proposes que es presenti el partit xinès?
No, jo no proposo res. Jo vaig dir...
De fet, ara que parles d'eleccions, pel que he vist a la premsa, a nivell de les municipals ja s'estan començant a moure coses, perquè també voten l'any que ve.
Jo dic, hi ha eleccions, voteu. Penseu que cada vegada la ciutadania anirà més a votar. Estarà més, tindrà més ganes d'anar
no,
a votar.
No, cada cop anem a menys.
Ah, vale, doncs veniu a mi.
Però, és que
veniu
a
però
mi.
No serveix de res, tampoc.
Per votar tens totes les... el marge de vots que tu vulguis, perquè mira aquí hi ha partits dels animalistes.
Bueno, voteu.
Ara hi ha massa partits musulmans
i tot. La sobra radical.
Em sembla...
Ara que dius això...
Jo a vegades els agafo, els agafava, hi havia uns partits comunistes, n'hi ha 4 o 5 o 10, Partit Comunista de la Manxúrria Catalana. Unes barbaritats increïbles.
Que te l'acabes d'inventar, eh?
Sí, bueno.
El Partit Pirata, l'Albicec, per exemple, no? amb l'Esquirol i la Màscara.
Voteu.
No votar tampoc és una alternativa. No sé quina és la qüestió.
Seguiu.
El que sí que està clar és que els minuts corren i són a la sintonia, i això vol dir que ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.